Bon dia. Bon dia, com esteu? És dimecres 30 d'octubre de 2024. A Palafrugell han vist sortir el sol fa justament 41 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 17 graus. Aquest dimecres esperem un altre dia amb el cel tapat, amb possibilitat de pluges intermitents durant tot el dia. A partir del vespre i la nit aquesta pluja podria ser més abundant i aniria també acompanyada de tempesta. Per tant, no us oblideu d'agafar el paraigües per si de cas i sobretot d'abrigar-vos bé per evitar agafar refredats com el que he agafat jo. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat les ordenances fiscals. Creix un 2% l'impost sobre els béns immobles i a més un 10% la taxa d'escombraries. Repassarem tots els valors que canvien amb aquesta aprovació de les ordenances fiscals a Palafrugell, però també hem de destacar que a la Bisbal d'Empordà també s'han aprovat les ordenances de cara al 2025, on es manté congelat aquest impost sobre béns immobles i la majoria de taxes municipals per al 2025 també ho fan. A més, destacarem que els pantans del sistema Ter Llobregat han superat ja el 30% de la capacitat amb 15 hectòmetres cúbics d'aigua més després de que s'hagin produït aquestes últimes pluges i veurem quins efectes poden tenir les que han d'arribar en les properes hores. Des d'aquí ho repassarem tot abans, però també hem de destacar que avui parlarem amb Xavier Cortadellas, membre de l'organització de la Fira Indi Lletres, sobre l'edició d'enguany de la Fira, que es va presentar aquest divendres passat. I com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'un Mosun Club. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar com cada matí els periodistes que ens acompanyen per fer aquesta nova edició del Supermatí. Tenim a la Carla Salou. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
I també tenim a la Laura Quiñonera. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat les ordenances fiscals amb un creixement del 2% de l'impost sobre béns immobles i un 10% sobre la taxa d'escombraries, Dani.
I també s'inclouen algunes noves bonificacions. L'alcaldessa ha assegurat al ple que l'objectiu és poder fer front a les inversions del nou pressupost i que s'ha fet un increment limitat dels impostos. L'oposició no va votar a favor del tràmit.
I com que ens trobem a la recta final d'aquest any 2024, a la Bisbal d'Empordà també s'han aprovat les ordenances fiscals amb una congelació de l'impost sobre els béns immobles i també amb una congelació en la resta de taxes municipals. Què més en sabem, Mariano?
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha decidit congelar l'IBI i gran part de les taxes municipals pel 2025. Aquesta mesura busca reduir la pressió fiscal i estabilitzar les despeses familiars en un context d'inflació elevada.
I tal com explicàvem, els pantans del sistema Ter Llobregat ja han superat el 30% de la seva capacitat amb 15 hectòmetres cúbics d'aigua, a més després que s'hagin produït les pluges dels darrers dies. Mariano?
Els pantans del sistema Ter Llobregat han superat el 30% de la seva capacitat gràcies a l'episodi de pluges dels últims dies, que han incrementat les reserves en 15 hectòmetres cúbics. El pantà de Baells ja supera el 50% i el de Foix ha arribat al 100%.
I arriba el primer servei de transport a demanda, el clic.cat, al Baix Empordà, i s'estrenarà a partir d'aquest dilluns 4 de novembre. Carla?
Seran tres noves línies circulars amb sortida i arribada a la Bisbal d'Empordà que funcionaran de dilluns a dissabtes feiners de 7 del matí a 8 del vespre i que uniran 23 nuclis de població d'11 municipis de la comarca.
I la mostra de destresa marinera vol donar a conèixer el patrimoni marítim amb demostració de tècniques i estris vinculats a la pesca. Es farà aquest dissabte 2 al moll de Palamós i els assistents podran gaudir de demostracions d'oficis tradicionals com el de remendar xarxes o construir nanses i activitats com un esmorzar popular i un vermut mariner. Però canviem de tema perquè 50 nois i noies participen al projecte Naturland impulsat per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni. Laura, què més en sabem?
El passat divendres 25 d'octubre es va iniciar el projecte Naturland, impulsat per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni. Hi participen 50 nois i noies d'entre 16 i 18 anys. L'objectiu de la iniciativa és enfortir els vincles entre la joventut i el patrimoni natural local. D'aquí al març, els i les participants gaudiran d'activitats centrades en l'entorn, l'esport i el voluntariat. La regidora de Joventut, Anna Tena, ha destacat la tasca de l'Espai Jove dins el teixit associatiu de Calonge i Sant Antoni.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa un nou punt d'atenció del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un recurs impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Carla.
El servei, que s'oferirà el segon i quart dilluns de cada mes, busca oferir suport i orientació integral a les dones del municipi en àmbits com la recerca de feina, temes legals, salut o atenció psicològica en situacions de violències masclistes.
I encetem la plana cultural perquè l'Art de la Guitarra tanca el cicle de concerts de Calella de Palafrugell amb una bona afluència d'assistents. Ferran.
El director Roger Tàpies destaca a Ràdio Palafrugell el bon nivell de les actuacions que han programat els mesos de setembre i octubre. Aquest any, a part dels concerts de Tàpies, també hi ha actuat joves talents com Sant Ballester, el duo Arpegui, Ethan Rubio i el duo Marcel i Glòria.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè hem de destacar que les pluges torrencials han escombrat el País Valencià i part de Castella-La Manxa i ja han deixat diversos morts. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmat que han trobat cossos sense vida, però ha evitat donar una xifra concreta a l'espera d'informar les famílies. Sí que dona per fet que és en les properes hores els bombers trobaran més víctimes. Els aiguats han deixat imatges devastadores, carrers i cases inundades, veïns atrapats i sense llum, cotxes amuntegats, rius desbordats, entre molts d'altres. A més, a hores d'ara hi ha almenys 7 persones desaparegudes, una a l'Alcúdia, Ribera Alta, i 6 més al poble de Letur, Albacete. Per tant, estarem pendents dels efectes que puguin tenir aquestes pluges en les properes hores també, i si finalment es descobreixen més persones, doncs, que hagin perdut la vida a causa d'aquests aiguants. I l'exèrcit israelià ha atacat la delegació internacional en què anaven a Jaume Sens i a De Colau a Israel. Estaven acompanyant uns camperols palestins a recollir olives en unes plantacions en què els colons no els deixen treballar, i Asens assegura que de manera sobtada l'exèrcit d'Israel els ha intentat fer fora. Explicava que estan en una situació de calma tensa, ja que feia una estona havia arribat l'exèrcit i havia disparat bales aixordadores i gas lacrimogen no només contra aquests camperols, sinó també contra aquesta delegació internacional. Ho informava així Ascens en un vídeo publicat a Twitter. Per tant, veurem també com acaba desenvolupant-se. I canviant de tema, perquè enmig de l'escàndol pel cas Errejón, el Partit Popular intenta aclarir dos casos d'assetjament sexual que també s'han destapat aquest dilluns dins la cúpula d'aquest partit. La direcció popular no aclareix ben bé què ha passat ni si han intervingut per investigar-lo. Són dues denúncies, una a xarxes socials i una que està als jutjats, que afecten dos alcaldes populars d'Andalusia. El PP volia evitar entrar massa en el cas Errejón, però de cop i volta li han sortit aquests dos casos de violència sexual que esquitxen al partit. Tots dos són, com dèiem, Andalusia, i a hores d'ara encara no se n'ha tret l'aigua clara. Per tant, veurem també com s'acaba desenvolupant aquests dos casos d'assetjament sexual dins el Partit Popular. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, perquè hem de destacar que aquest dimecres s'espera un altre dia un cop tapat amb possibilitat de pluges intermitents durant el dia. A partir del vespre i la nit la pluja podria ser més abundant i a més podria anar acompanyada de tempesta. La temperatura però continuarà sent suau i sense gaires oscil·lacions al voltant dels 18 graus més o menys arreu de la comarca. Continuarà la mar de fons entre Llevant i Xaloc entre 1 i 2 metres d'alçada les possibles onades que hi tinguem a la zona de costa i dijous però tornarem a tenir més estones de sol. Per tant, avui si heu de sortir de casa, sobretot agafeu paraigües per si de cas, perquè aquests ruixats intermitents et poden enganxar ben bé fora de casa i sense cap paraigua per poder tapar-nos d'aquesta pluja. Per tant, fins aquí el repàs de la previsió meteorològica. I abans de passar a fer l'entrevista i de fer aquest repàs a les notícies més rellevants del Baix Empordà, hem d'escoltar el comentari que avui ens porta Ada Klein.
L'altre dia, mentre plantàvem una figuera i passàvem visita mentrestant, en donar veus de que volia comprar un tros, em van fer saber que es ven el castell d'Oriols. No arriba ni a 4 milions d'euros. No els teniu pas, vos? Se me'n fotien. Me falta calderilla. Arrencant rabasses mortes i cavant, fèiem càbales de què s'hauria de fer. Vam convenir entre tots, una bona colla, que haurien de ser equipaments socials. Ho compra el govern o l'Ajuntament, deia un. I l'altre, que s'hi faci una residència d'avis. Que lloguin les habitacions a joves per un muntant que es puguin pagar. O que hi posin algo de la seguretat social, deia el de més avall. Consultoris. Somnis a banda, si som sincers, el més probable és que ho compri un particular o un fons privat estranger. Possiblement un capital risc alemany o japonès o americà. Gent que invertirà diners per treure'n més quan se'l venguin d'aquí uns anys. Gent que s'ho farà seu per catàleg, mirant una mà de fotos acompanyades d'un business plan ben delineat i empaquetat per un intermediari que s'embutxacarà un llaminer 10%. Davant l'especulació, jo trio repar-me l'esperança. Plantar, collir, conservar, disfrutar, transmetre. I així doncs, el tros el voleu per fer què? De cop em pregunten. Per plantar-hi arbres. Arbres? Poc hi sou tota.
Doncs crec que van una mica equivocats i crec que amb aquests usos doncs, estarien prou bé per rehabilitar un castell com aquest. Per tant, ens quedem aquest comentari i aquesta reflexió d'Ada Klein. Moltíssimes gràcies per el comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Die With A Smile de Lady Gaga i Bruno Mars.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm alive.
Well, to you, right next to you.
I quan passen dos minuts d'un quart de nou, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat les ordenances fiscals pel 2025, és a dir, els impostos i taxes que recaptarà el consistori durant l'any que ve. Creixeran alguns impostos i taxes, sobretot l'impost sobre béns immobles i la taxa d'escombraries. I també s'inclouen algunes noves bonificacions. L'alcaldessa, la Una Millana, ha assegurat que el ple que l'objectiu és poder fer front a les inversions del nou pressupost i que s'ha fet un increment limitat dels impostos. L'oposició, però, no ha votat a favor del tràmit. Dani, què més en sabem?
L'impost que genera més ingressos a l'Ajuntament és l'impost sobre els béns immobles, l'IBI, que creix un 2%. Es passarà de pagar un 0,6634% del valor cadastral de la casa o pis al 0,6767%. Això sí, hi ha alguns canvis en les bonificacions. Per exemple, els habitatges que s'incorporin a la borsa de lloguer social de l'Oficina Municipal d'Habitatge deixaran de pagar el 95% de l'impost. Ara bé, el tribut que més creix és la taxa d'escombraries. Augmenta un 10%. Els habitatges en divisió horitzontal passaran de pagar 175 a 192 euros anuals, mentre que els unifamiliars entre mitgeres la tarifa s'incrementa de 179 a 197 i els habitatges unifamiliars aïllats o aparellats veuran augmentada la taxa de 198 a 218 euros. En el cas de les activitats comercials, el mòdul bàsic per al càlcul de la taxa d'escombraries puja 7 euros fins als 77,80. El motiu és el nou contracte d'escombraries i el fet que ara els residus s'han d'enviar fins a Lleida després del tancament de l'abocador de Solius. Pel que fa a l'impost de construccions i obres, creix la base imposable un 5%. Aquest impost, però, també amplia la seva bonificació per les instal·lacions de plaques solars. I aquesta bonificació s'estén a sectors no industrials per incentivar l'ús d'energies renovables. A més, la taxa de l'aigua s'incrementa també un 5% per reflectir l'augment del cost del servei i assegurar el manteniment del sistema. I entre altres, també creix un 5% la taxa d'ocupació de la via pública.
I parlant d'ordenances, la Bisbal d'Empordà també les ha aprovat en aquest ple que s'ha celebrat dimarts i mantindrà congelat l'impost sobre béns immobles per al 2025 i evita també apujar la majoria de taxes municipals buscant alleujar la pressió fiscal. Mariona.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha anunciat que mantindrà congelat l'impost de béns immobles i la majoria de taxes municipals pel 2025 en una estratègia per minimitzar la pressió fiscal en un context d'inflació elevada que ha arribat a prop del 5% en dos anys. L'alcalde i regidor d'Hisenda, Òscar Aparicio, ha explicat que aquesta decisió respon a l'objectiu de garantir estabilitat en les despeses familiars i reduir la càrrega econòmica sobre els ciutadans. Amb aquesta congelació se segueix una rebaixa del 2,6% aplicada l'any passat. Els bisbalencs han acumulat un estalvi de gairebé un 8% en comparació amb la inflació. Tot i la reducció d'ingressos de 200.000 euros pel municipi en els dos últims anys, l'Ajuntament ha optat per ajustar costos i negociar amb proveïdors per no afectar els serveis públics. Només la taxa d'escombraries experimentarà un increment del 2,6% equivalent a 4 euros anuals per habitatge.
I les últimes pluges han impulsat els pantans del sistema Ter Llobregat per sobre del 30% de la seva capacitat. A millores notables en les reserves d'aigua, s'espera que durant les properes hores també rebin una mica més d'aigua de les aportacions de pluja que estem tenint en aquests darrers dies. Però, Mariona, què més en sabem?
Els pantans del sistema Ter Llobregat han superat el 30% de la seva capacitat per primer cop en mesos, amb un augment de 15 hectòmetres cúbics d'aigua gràcies a les pluges recents. Aquest dimarts al matí, els embassaments d'aquest sistema es troben gairebé el 32% en una recuperació destacada respecte als nivells baixos dels últims anys. Destaca el pantà de Baells, que ha superat el 50% de la seva capacitat, mentre que el Foix ha arribat al 100%. En general, els nou pantans de les conques internes de Catalunya disposen ara del 207 hectòmetres cúbics d'aigua embassada, gairebé un 30% de la capacitat total, un increment significatiu respecte a la situació d'un any enrere, quan només estaven a gairebé el 20%. Aquesta recuperació és especialment rellevant per les reserves que abasteixen l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques gironines.
Doncs celebrem que aquesta arribada d'aigua ens ajudi a pal·liar una mica més la situació de sequera que s'ha allargat tantíssim temps. Però hem de canviar de tema perquè hem de destacar amb mobilitat que ha arribat el primer servei de transport a demanda, Clic.cat, al Baix Empordà. A partir del proper dilluns 4 de novembre ja es podrà fer ús d'aquest servei. Seran tres noves línies circulars amb sortida i arribada a la Bisbal d'Empordà que funcionaran de dilluns a dissabtes feiners de 7 del matí a 8 de la tarda i que uniran 23 nuclis de població d'11 municipis de la comarca. Carla, què més en sabem?
El sistema és senzill. Els usuaris podran sol·licitar el trajecte a través d'una aplicació mòbil disponible a App Store o Play Store o bé trucant al telèfon d'atenció. Amb aquesta aplicació, els usuaris han de registrar el seu punt de sortida i destí, el nombre de passatgers i si necessiten un vehicle adaptat. El servei està pensat perquè els vehicles facin recorreguts només quan hi ha peticions i es gestionen amb un sistema tecnològic avançat que optimitza les rutes segons la demanda del moment. Així, el vehicle ajusta l'itinerari per atendre noves sol·licituds en recorregut, cosa que permet reduir el consum energètic i millorar la sostenibilitat ambiental. Cadascuna de les rutes cobreix una zona específica del Baix Empordà. L'R1 connecta la Bisbal amb pobles com Volpellac, Peratallada, Palau-sator i Sant Feliu de Boada, entre d'altres. L'R2 cobreix el trajecte entre la Bisbal i pobles com Rupià, Ultramont i Parlavà, mentre que l'R3 s'encarrega de municipis com Cruïlles i Monells i el polígon industrial de la Bisbal. Així, aquest model vol donar solució a una necessitat de mobilitat que, fins ara, no cobria el transport convencional, ja que ofereix accés directe als nuclis més petits i als polígons industrials on hi ha una mobilitat específica. Així ho explica Enric Gamero, gerent de Moventis Sarfa.
Doncs bé, el que has de fer és, d'entrada, hi ha una aplicació que es diu Clic.cat, que te la pots descarregar doncs, a l'Apple Store o a la Play Store, Android o iOS, i llavors el que et sortirà, tu te registres una única vegada, t'apareixerà un mapa amb una sèrie de municipis, concretament són 11 ajuntaments que estan involucrats i, com tu bé deies, 23 parades. Llavors tu seleccionaràs d'on vols anar amb origen, on vols anar amb destí, quantes persones sou i si vols que el vehicle estigui adaptat. D'entrada el que farem posar tot sempre el vehicle adaptat i per tant aquesta última petició doncs, si la feu doncs bé, però que el vehicle ja anirà adaptat.
El projecte Clic.cat inclou vehicles amb una trentena de places amb 19 seients, espai per passatgers dempeus i una rampa per a persones amb mobilitat reduïda. Enric Jimeno explica que hi ha tres franges horàries de funcionament del servei i és quan els viatgers poden fer la seva petició. Els trajectes no es limiten a desplaçaments cap a la Bisbal, també es poden fer recorreguts entre municipis de les rutes establertes, afavorint així la connectivitat dins el Baix Empordà. Enric Jimeno explica que la voluntat és desplaçar l'autobús a les diferents parades només si hi ha demanda.
Doncs ja va directament cap allà i això fa també que la petició es pugui atendre molt més ràpid i que si belluguem el bus és perquè tenim una petició, és a dir, no es mourà el bus si no hi ha peticions. Això també és un pas més endavant cap a l'economia sostenible i pel medi ambient i per la necessitat que hi ha de fer el bus només quan cal, no fer-lo anar quan no té un servei prefixat per fer, no?
I aquest dissabte 2 de novembre el Museu de la Pesca de Palamós celebrarà una nova edició de la mostra de destresa marinera, una jornada per apropar la ciutadania al patrimoni marítim de Palamós. L'esdeveniment tindrà lloc al Port Pesquer de les 10:45 fins a les 2 del migdia i permetrà als visitants conèixer de prop oficis i tècniques tradicionals del sector pesquer. Durant la jornada els assistents podran recórrer el moll i veure directament demostracions d'oficis com les remenadores cosint xarxes o fent conserva d'anxoves. També hi haurà pescadors mostrant l'art de fer entolladures i nanses, modelistes navals construint maquetes i ceramistes elaborant els tradicionals càntirs de barca. A més, la mostra també comptarà amb la representació d'un espectacle teatral a càrrec dels joves de l'Escola de Teatre Assaig by Elisabet Fernández, que afegirà una proposta artística a la jornada. A més, el Museu de la Pesca obrirà les seves portes a la sala d'exposicions temporals, on es podrà accedir gratuïtament a la mostra d'Ofici a Passió, peces de destresa marinera, i oferirà visites guiades a les barques del peix. La mostra també inclourà activitats infantils com tallers de nusos, vermut mariner, amb menú de pinxo de sorell marinat, olives farcides d'anxova, entre d'altres. A més, al matí, a partir de 9:45, s'oferirà un esmorzar popular amb una sardinada a un preu de 4 euros. Entre les activitats destacades de la jornada, els visitants també podran viure una experiència immersiva dins una xarxa d'arrossegament de mida real que els permetrà experimentar la sensació de sentir-se pescats. Aquesta activitat busca fer més tangible la vida i les tècniques del sector pesquer. I canviem de tema perquè 50 nois i noies han participat al projecte Naturland impulsat per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni. Laura, què més en sabem?
El passat divendres 25 d'octubre va començar el projecte Naturland, de la mà de l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni. Hi participen 50 nois i noies d'entre 16 i 18 anys. L'objectiu principal és enfortir els vincles entre la joventut i el patrimoni natural local. D'aquí fins al març es faran activitats mensuals centrades en l'esport, l'entorn i el voluntariat. Cada cop que algú participi en una activitat, rebrà un segell al seu passaport Naturland. Els i les participants que acudeixin a totes les activitats tindran llavors la possibilitat d'anar de colònies durant la primavera de 2025 al municipi andorrà de Sant Julià de Lòria, agermanat amb Calonge i Sant Antoni. La regidora de Joventut, Anna Tena, ha destacat la tasca de l'Espai Jove a l'hora de posar en valor el patrimoni natural i el seu paper dins el teixit cultural i associatiu de Calonge i Sant Antoni.
I l'Ajuntament d'aquest mateix municipi ha posat en marxa un nou punt d'atenció del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un recurs impulsat des del Consell Comarcal del Baix Empordà. El servei que s'oferirà el segon i quart dilluns de cada mes busca oferir suport i orientació integral a les dones del municipi en àmbits com la recerca de feina, temes legals, salut i atenció psicològica en situacions de violència masclista.
Aquest punt, situat a les dependències municipals al carrer Àngel Guimarà número 20, comptarà amb un equip de professionals en psicologia i dret que oferirà assessorament gratuït i confidencial. El servei inclou orientació sobre separacions, custòdies, incompliment de pensions i altres qüestions relacionades amb la parella, la família o el treball. Per rebre atenció, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 972-64-55-43. El nou punt del CIAT permet que les dones de Calonge i Sant Antoni no hagin de desplaçar-se per accedir, tal com destaca la regidora d'Igualtat i Dona, Helena Montiel, que ha subratllat la importància de tenir un servei proper que ja treballa de manera coordinada amb els serveis socials municipals.
<t'en> I encetem la plana cultural perquè el cicle L'Art de la Guitarra ha tancat una nova temporada de concerts a l'església de Sant Pere de Calella amb una molt bona afluència d'assistents. Així ho ha explicat el director Roger Tàpies a Ràdio Palafrugell i ha destacat el bon nivell de les actuacions que han programat els mesos de setembre i octubre. Aquest any, a part dels concerts de Tàpies, també hi han actuat joves talents com Sant Ballester, Duo Arpegui, Izan Rubio i el duo Marcel i Glòria. Ferran, què més en sabem?
Tàpies destaca que l'objectiu és promoure les actuacions de guitarra perquè considera que no tenen gaire presència en festivals.
No s'acostuma a programar tant com voldríem els guitarristes, per tradició o per diferents motius. Es programa un altre tipus de música en els circuits i xarxes i festivals. També es programa guitarra, però, insisteixo, no tanta com voldríem. I llavors els guitarristes i els amants de la guitarra ens hem d'espavilar i reivindicar el nostre espai.
A part de Calella, han portat concerts a Pals, Cadaqués, Tossa de Mar i Castell d'Aro. La major part de l'oferta ha estat de guitarra clàssica, però també han fet actuacions de flamenc o un duet amb violoncel per buscar registres diferents.
Amb repertori, diguem-ne, més clàssic, després vam tenir el Marcel i la Glòria, que van fer un repertori doncs, més de peces doncs, bastant conegudes, alguns estàndards de jazz i cosetes així.
El cicle ha acabat amb tres concerts de Roger Tàpies. El director comenta que els diners que guanyen amb les entrades permeten finançar la resta de programació.
És difícil portar gent, té un cost econòmic i no s'arriba per tothom. Aleshores, diguem-ne, jo que sóc un dels organitzadors, el meu cost d'interpretació és zero, per tant podria estar tocant 3 mesos que podríem fer festival. Una mica per omplir-ho, també cap a final de... s'allarga fins l'octubre, final d'octubre ja no hi ha tant públic, i una mica per allargar una mica més enllà del setembre, teníem ganes, i llavors, pues, mira, hem programat aquests concerts.
El festival també té un conveni amb un concurs internacional de guitarra per promoure els músics més joves i que toquin durant la seva programació. A part, donen suport a guitarristes que viuen a Catalunya.
I la Bisbal d'Empordà va anunciar aquesta passada setmana la programació de la Fira Indie Lletres, una cita de referència per les editorials independents en llengua catalana que es farà el proper 30 de novembre 1 i 2 de desembre. A més, aquest any l'esdeveniment reunirà 43 editorials d'arreu dels països catalans i ocuparà 180 metres lineals d'aparadors de llibres al pavelló firal d'aquest municipi. I per parlar-ne una mica més, ens visita avui el Supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, un dels membres de l'organització i un dels seus impulsors, Xavi Cortadelles. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, no? A part d'aquests 180 metres de lineals d'editorials independents, també tindrem la Siglantana i la llibreria Puput, que s'uneixen a aquesta proposta de la fira. Clar, tot això, com es paeix? Perquè 180 metres de lineals de llibres són molts.
Sí, perquè cada editorial que ve, i aquest any n'hi haurà 43... i no n'hi ha més perquè no ja estem al màxim d'espai ocupat, ja no tenim més espai per tindre'ns, doncs totes les editorials porten tot el seu fons, i és clar, això són molts i molts llibres, i després les dues llibreries el que fan és portar llibres actuals, però també sobretot de la gent que participa en els actes o de la gent de qui es parla en els actes d'una manera o d'una altra. I clar, com que fem molts i molts actes durant el dissabte 30 de novembre i el diumenge 1 de desembre, amb una prèvia que és el divendres 29 al vespre, són els dies que dura la fira. Llavors, és clar, no paren d'haver-hi coses en el pavelló firal de la Bisbal, a la biblioteca, que és a tocar el pavelló firal de la Bisbal, i el divendres i el dissabte a la nit, en el Teatre Mundial.
Esclar, una de les activitats destacades de la fira i que a més s'ha anat fent en les diverses edicions és que hi ha una tarda que es dedica, per exemple, a un tema, a un autor en concret, i aquest any es dedicarà a Víctor Català. Esclar, què hi podrem trobar, no?, en aquesta tarda temàtica de la figura, no?, tan important de Víctor Català.
Aquesta tarda està, l'hem organitzada nosaltres, però està patrocinada pel Consell Comarcal del Vall d'Empordà i pel Premi Empordà de Novel·la. Llavors hi ha des d'un recital de l'Enric Casasses fins a un debat sobre d'on va puar la Víctor Català per la Caterina Albert, no? Per
exacte,
poder escriure els seus llibres, i en aquest debat hi participa el mateix Casasses una altra vegada, i la Mita Casacoberta, que és una professora de filosofia, de filologia, i això ho modera l'Agnès Prat, que és també una filòloga, i després al vespre, ho vaig dir per ordre, el dissabte a la tarda, doncs
sí,
hi ha una intervenció d'en Carles de Sant José, d'en Sant José, i de l'Adrià Pujol, sobre el cançoner de l'Empordà relacionat amb la Víctor Català. Hi haurà algunes cançons, però no és un concert, és una conversa. Però sí que en Sant José cantarà algunes cançons, i l'altre és l'Adrià Pujol, que és un escriptor que és bastant emergent.
Però conegut aquí a la comarca, vull dir.
Sí.
Clar,
jo de Catalunya.
No? Sí. Exacte, sí. No ens deixem. Però també, no, a part d'aquesta tarda temàtica, no, dedicada a la figura de Víctor Català, Caterina Albert, també un dels punts més destacats de la fira, i que l'any passat va inaugurar el cineasta Albert Serra, esclar, és la inauguració d'aquesta fira. No sé si ja tenim el nom de la persona a la qual li tocarà inaugurar aquesta setena Fira Indie Lletres, i per què la vau escollir?
Sí que tenim un nom, és en Joan Lluís Bozzo, que ha sigut l'ànima i una de les persones indispensables per conèixer la trajectòria dels comedians. La vam escollir perquè comedians, després d'una trajectòria de 40, de 50 anys, doncs ara sembla que van plegant i ens sembla que val la pena fer-li un homenatge, però també la vam escollir perquè és un home conegut, perquè és un home que pren partit a favor de la llengua i la cultura d'aquest país, i després també perquè fa també 50 anys, justament un dels primers llocs on comedians... un degoll de gom van actuar, perdó, he dit comedians, vol dir degoll de gom.
Sí.
Un degoll de gom van actuar, va ser justament a la plaça del Castell de la Bisbal, fent una obra, la seva primera obra, que es deia Nova Valent Classe, era en català, però es deia Nova Valent Classe, perquè en aquest temps les classes es feien encara en castellà. I bé, també volem fer un homenatge i recordar una mica això.
I parlant d'homenatges, un dels homenatges més sentits d'aquesta fira crec que serà la figura de Dolors Figueres, que ens va deixar recentment aquest any, i a més aquí a Ràdio Capital, i crec que a la Fira Indie Lletres tenim aquest sentiment. Esclar, no sé què hi podrem trobar en aquest homenatge i com s'homenatjarà, no, la figura d'una de les organitzadores que ens ha deixat aquest any de manera recent.
Sí, la Dolors era una de les poques persones que hi era des del començament, des de la primera edició. La Dolors era una persona molt treballadora, molt discreta, molt amable sempre, que molt amoïnada per qualsevol detall, per qualsevol cosa que li semblava que podia millorar, qualsevol moment de Indie Lletres. L'hem trobat a faltar pel seu entusiasme, per la que no, a més no fallava mai, però és que ara que hem organitzat aquesta setena edició, doncs l'hem trobat a faltar, perquè moltes de les coses que feia ella, moltes de les coses que se'n preocupava ella, doncs ho hem hagut de fer nosaltres, perquè malauradament... Llavors hem pogut començar a Indie Lletres justament fent-li aquest homenatge. En aquest homenatge hi actuaran un conjunt que es diu els Vox, i que cantaran tot de cançons que les de les Figueres li entusiasmaven i li agradaven, i que sabem que li hauria agradat escoltar a Indie Lletres.
Ens encantarà assistir a l'homenatge, però a més, no, m'agradaria parlar de quin esperen, no, d'aquesta Fira d'Indie Lletres d'enguany. Vull dir, esperen rebre i autors, no, d'aquestes editorials independents, però a més, donar a conèixer una mica més la literatura independent que tenim aquí a casa nostra i també la que ve de fora.
Sí, també la que ve de fora. perquè, clar, naturalment moltes d'aquestes editorials ens presenten les seves traduccions també. Durant tot el dissabte i tot el diumenge hi haurà tot de presentacions de llibres, de narrativa, d'assaig, de poesia a la biblioteca, que jo dic que és a tocar el mundial, però és que a més durant, esperem que vingui molta gent, naturalment. És per això que hem anat organitzant tot d'actes la gent d'Indi Lletres durant tot el dissabte i tot el diumenge, que em sembla que són molt interessants. N'hi ha des d'un en què un seguit de persones, en Pep Antoni Roig, la Laia Bonjoc, en David Guzmán, expliquen com es pot prescriure bona literatura per la gent jove. Hi ha des d'un debat sobre el modernisme i el noucentisme, i si és possible tots els projectes culturals que es van fer llavors traslladar-los a l'actualitat, és a dir, fer nous projectes. Aquí participa des del president Torra fins en Bernat de Déu, l'Anna Ponsoga, que ho modera la Júlia Pujador. Hi ha un debat sobre llibres que valen molt la pena, i perquè són el llibre més preuat, el titulem, perquè són llibres vells que tenen alguna singularitat, perquè hi ha, paral·lelament a això, hi ha una exposició de llibres d'un col·leccionista d'Indi Lletres, per entendre's, de llibres de vell, però en aquest debat hi participen els professors Albert Rossic, l'Albert Domènech, n'hi ha un altre debat sobre com trampejar la situació, diguem-ne, una mica trista que viu Catalunya actualment, que vivim els catalans després del procés, d'aquest procés fallit, i es diu Una vegada la tempesta, que hi participen l'Abel Cotillas i l'Enric Vila. Hi ha un altre debat sobre l'art català més preuat, què ens falten en els museus catalans. Hi ha un taller de glosa, i el dissabte a la nit tothom que vulgui, i sobretot tothom que hagi comprat algun llibre, perquè llavors tindrà una entrada de franc, hi ha una actuació del grup de teatre Cascai Teatre, que representen un tal Quixot, i bé, hi ha moltes més coses. I acabem, hi ha el Premi Llucià Tacanyà,
exacte, important, també.
Crítica, i ja hi acabem el diumenge a les 7 del vespre amb un... a dos quarts de 8 del vespre amb un concert del cantant de la Catalunya Nord, Julien, que la gent que segueix el programa Eufòria de TV3 el va seguir, que va ser un dels finalistes d'aquest programa, d'aquest concurs.
Per tant, és revaloritzar, no?, aquesta cultura catalana i la importància, no?, que té aquestes editorials independents i aquesta reflexió, no?, de la importància que se li hauria de donar a la llengua.
Sí, no és només la llengua, és la cultura. És a dir, és que els catalans, si som alguna cosa, és que som catalans. I llavors hi ha pocs moments a l'any en què es poden veure tantes editorials i tants llibres en català junts en un lloc. Les llibreries fan un bon treball, però són indispensables. Però, esclar, és l'única possibilitat de veure tots aquests llibres de fons, tots aquests llibres que han publicat en altres moments, o totes aquestes novetats que tenen totes aquestes editorials. Són editorials d'arreu de Catalunya, n'hi ha del País Valencià, n'hi ha de les Illes, del Països Catalans. Naturalment, la majoria són de Barcelona, n'hi ha bastantes també de les comarques de Girona, n'hi ha de Lleida, del País Valencià, una de les Illes, en fi.
Un punt d'unió entre les diverses editorials que a mi em sorprèn, perquè és també aquesta voluntat, no?, de donar a conèixer tota la diversitat d'editorials, que són editorials que molts cops no són molt grans, no?, i el tipus de literatura que ens ofereixen.
Sí, d'editorials grans, és que això sempre es diu, i és veritat, però d'editorials grans n'hi ha molt poques, en català o en qualsevol altra llengua. La majoria de les editorials estan formades per dues, tres, quatre, cinc, sis persones. Llavors el que passa és que sempre tenim tendència a mirar les editorials que ocupen bona part del mercat, però sense aquestes editorials, diguem-ne, petites, aquestes editorials formades per poques persones, cap cultura no podria tenir la diversitat que hi ha, que tenen avui, cap llengua, vull dir que editorials com aquestes n'hi ha a França, a Itàlia, a Anglaterra, en castellà, també a Espanya, però el que passa que a Catalunya, com passen tantes altres coses, segurament n'hi ha més, o hi ha molt més, perquè és clar, la cultura catalana és una cosa que hem anat fent entre tots, no? Hem tingut durant molt de temps un estat que no ens anava a favor, dos estats que no ens anaven a favor, i llavors els catalans estem acostumats, allò que diuen, a fer coses,
sí.
I una de les coses que hem fet és moltes editorials sense els autors o les autores, naturalment tot això no seria possible, i en vindran molts.
Doncs li donem les gràcies per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal, i estarem molt atents, tenim moltes ganes de que arribi aquesta nova edició de la Fira Indie Lletres.
Vosaltres segurament també, Ràdio Capital,
exacte,
també fareu una
sí, estarem per allà, segur,
dit,
oi tant.
Que no ho he dit.
Oi tant, i serem per allà.
Per descomptat que ja d'això, sí, ens agrada molt tenir-vos, ens agrada molt que hi sigueu, ens agrada molt que vinguin els mitjans de comunicació, però sobretot ens agrada molt que vingui la gent,
no? Exacte.
Els lectors i les lectores, sense els quals no podríem fer.
No, exacte, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquests minuts a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, i esperem amb moltes ganes aquesta nova edició de la Fira Indie Lletres. Moltíssimes gràcies, Xevi Cortadellas, per aquests minuts aquí en directe. Moltíssimes gràcies,
moltes
que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veurem.
Exacte.
Si veniu, ens veurem. Oi tant. Fins aviat. El 30 i...
Exacte, 31
i 2. El 30 de novembre i el 2 de desembre, perquè sempre diguem... Sí. El primer cap de setmana de desembre, i aquest any s'escalca,
sí,
el primer cap de setmana de desembre comença.
Una mica estrany. Doncs ho tindrem en compte, ja ho marcarem a les agendes.
Doncs que vagi molt bé.
Adeu.
I fins aviat. I moltes gràcies a vosaltres.
Adeu. I nosaltres adeu. Escoltem una mica de música amb Alfred García i Rumba Catalana.
Una vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquells tal Rumba Brava, o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia. No em diguis que no, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant van passar els anys en un dia, perdut pels barris de Gràcia i Puiget, i tu cantant a la vila. I més ràpid que un instant va passar ràpid la vida, després d'aquella cançó van fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no en sabia res. Temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més.
I seguim aquí, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, amb un mos, un glob.
Molt bon dia. Avui us volem presentar la cervesa artesana de l'Albera, nascuda a Garriguella, però avui ens trobem fora de Garriguella perquè hem robat uns minuts en el Lluc, que el tenim aquí, que és el principal responsable d'aquest projecte que petit i que cada cop es va fent més gran, aquest projecte de l'Albera, doncs estigui funcionant i molt i molt bé. Ell està enmig d'una fira de degustació de cerveses i ens trobem a Figueres. Hem vingut a conèixer doncs, el seu creador i també doncs, la seva filosofia i els seus diferents estils de cervesa. Molt bon dia, Lluc, i gràcies per rebre'ns.
Molt bon dia. Doncs sí, avui estem al mig de la fira de la cervesa de Figueres i bueno, estic encantat d'estar una estona amb vosaltres explicant-vos una mica el projecte que hi ha a darrere Albera.
Qui porta aquest projecte? Estàs tu sol, bàsicament?
Estem la meva parella i jo, que portem conjuntament el projecte. Ella s'encarrega més de la comunicació i jo de la producció i la distribució.
Molt bé. I quan fa que va començar aquest projecte?
Que vàrem començar junts. Això fa 13 anys que vam començar a moure'ns en el món de la cervesa artesana, a tastar moltes cerveses, a fer viatges a cervesers per tot el món, visitant fàbriques de cervesa i coneguent altres productors, i a poc doncs, ens hem anat introduint en aquest sector, i ara fa 3 anys vam arrencar amb el projecte Albera, amb la nostra marca, amb les nostres receptes que portàvem 10 anys produint a casa i que hem anat, diguem, perfeccionant.
O sigui, el projecte Albera, que el tenim aquí davant, en aquest cas una, dues, tres, quatre, cinc referències diferents, va començar fa 3 anys. I ja vau començar amb aquestes 5 o va començar...
No, clar, vam començar amb una cervesa.
Una cervesa.
Amb l'Alba, que és la...
Aquesta és la primera.
És la primera. Nosaltres ens diguem Albera, llavors li vam posar Alba perquè és com la primera llum de l'Albera.
Com el començament,
Sí, el començament del projecte. I totes tenen noms que tenen a veure amb l'Albera.
Què tenim aquí, ja que som? Repassem l'Alba, doncs, per aquest despertar, diguéssim.
Sí.
Què més tenim per aquí?
Després tenim una lager, que va ser la nostra segona cervesa, una Hoppy Pils, diguem que és una lager llupulada, bastant afruitada, aromàtica, lleugereta, rossa, sense gluten.
Sense gluten.
Sense gluten, sí, tenim tres cerveses sense gluten. Una altra seria la IPA sense alcohol, la Urlina, que és una riera que creua a l'Albera, que passa per Rabós, per Garriguella. També és una IPA sense gluten i sense alcohol. Llavors tenim una IPA, l'Alzina, ja és més maltosa, més expressiva, més cos i molt aromàtica també. I llavors la cinquena seria l'última que hem tret en llauna, que és la Núvol, que és una IPA tèrbola. Tinc una altra cervesa, una negra, suaveta, de 3,5 graus, sense gluten, però que la tinc esgotada d'ampolla i només la podem provar de barril avui.
De barril.
Sí, però bueno, la setmana que ve ja sortirà...
Això vol dir que ha tingut èxit, no?
Molt d'èxit.
Que sí?
De fet, no m'ho esperava gens, perquè és una cervesa molt diferent, perquè tots els cervesers estan acostumats a fer cerveses amb negres amb molt grau, molt cos. Jo he fet al revés, una cervesa amb molt poc grau, molt suau i ha agradat moltíssim.
Que és un estil, perquè coneixem la Porter, coneixem l'Stout, no sé si té...
És un estil clàssic anglès, sí? Que es diu Dark Mild.
Ah.
Les Mild són cerveses amb molt poc grau, amb molt de sabor, però poc grau i pensades per beure litres.
Litres?
Sí, o sigui, són...
En un mateix moment, en una mateixa tarda,
Per seure i beure's 2 o 3 litres, perquè tenen poc grau i pots beure molt sense que t'afecti massa. Llavors, aquesta és la versió negra d'aquest tipus de cerveses.
Doncs així ja tenim, no 5, sinó 6 referències diferents.
Sí.
Hem vist que vosaltres en dieu que les vostres cerveses són cerveses vives. Per què això?
Clar, la cervesa artesana, per definició, ja és viva perquè no està pasteuritzada. Són cerveses que evolucionen amb el temps, que s'han de guardar en fred, s'han de conservar amb carinyo, i són cerveses que estan vives. Val? O sigui, són... probiòtiques també, tenen microorganismes que estan vius i que fan que la cervesa amb el temps vagi canviant els aromes, el color, pot ser que pugi una mica el gas si no es conserva bé. Bueno, són cerveses vives, com els formatges.
Exacte, Matius, de fet, el formatge, nosaltres sempre defensem aquest maridatge que creiem que és perfecta la cervesa amb els formatges, més que el vi negre amb el formatge, poder.
La cervesa és que és un món que té cerveses tan diferents, que té cerveses que poden maridar molt bé amb qualsevol tipus de formatge, des del més suau al més intens. Clar, en el món hi ha catalogades més de 100 estils de cervesa, des de les àcides, les dolces, llavors tens un ventall molt ampli per maridar amb formatges o amb xocolates o amb embotits, que és molt, molt ric.
I què me'n dius d'aquesta font d'inspiració que és l'Overa? Com us inspira vosaltres per crear? Vull dir que és un bon paraigües, no? És un...
Totalment.
Una icona important.
Sí, jo sóc nascut a Garriguella, clar, estem en el peu de l'Albera i la meva família tenen vinyes a l'Albera, llavors per mi l'Albera és com la font d'inspiració de les meves cerveses. Les meves cerveses són molt equilibrades, com és les muntanyes de l'Albera, que són muntanyes rodonetes, són baixes, hi ha paratges molt tranquils. Les meves cerveses són així, són per tots els públics, són cerveses que fugen dels extrems, ni massa alcohòliques ni massa amargues.
Molt ben afinades, molt...
Exactament.
Molt homogènies. I en aquest...
Busco això.
En aquest estil de cervesa artesana, què creus que representa? És una filosofia, això, de cervesa artesana? Què implica pels que en feu?
Clar, per nosaltres és una filosofia de vida, pràcticament. O sigui, és perquè és com... És un art, diguem. Es necessita molt de coneixement, molta paciència i dedicar-li tot l'esforç possible. Fer una bona cervesa no la pots fer amb presses, ni estressat, ni malament. O sigui, has de centrar-te i des de que comences a dissenyar la recepta i quan la fas i tot, necessita...
Una acomodació,
exactament,
una tranquil·litat. Sí, sí, sí. Podem dir doncs, que potser aquí dins hi ha molt d'en Lluc.
Totalment, o sigui, em representen totalment. Quan obres una ampolla és com que pots entendre una mica la forma de pensar, la forma de tot.
Nosaltres que n'hem provat alguna, sobretot la que ens ha arribat més a les mans és l'Alba, doncs ara que hem tingut la sort de poder-te conèixer, sí que és ben bé que dona doncs, aquesta sensació de tranquil·litat, d'homogeneïtat i també d'una cosa molt ben afinada, per tant... Enhorabona i felicitats. On podem trobar aquestes cerveses?
D'acord, no tinc distribuïdor, llavors distribueixo jo mateix i com que distribueixo des de Garriguella, arribo fins a on puc. A l'Alt Empordà és relativament fàcil de trobar. Més enllà de l'Alt Empordà s'hauria d'anar a la pàgina web, que tinc una botiga online, al Vera Ponès.
Al Vera Ponès, eh?
Si no, a la cooperativa de Garriguella, a diferents botigues de l'entorn de
Figueres. Del rodal de Garriguella. I ja per anar acabant, aprofitant que estem a la fira de degustació de cerveses d'aquí a Figueres, està clar que a l'Empordà som una terra de fires i firaires. En què us beneficia aquest aspecte doncs, d'anar a les fires? La gent us pot conèixer més que no pas si us quedeu només en aquell petit rodal de l'Alt Empordà?
Sí, per als artesans, tant sigui de cervesa com de qualsevol cosa, les fires són vitals, perquè nosaltres no teníem la capacitat de pagar publicitat a la ràdio, al carrer, llavors l'única manera que tenim de que la gent ens conegui i descobreixi el nostre producte i el pugui provar és a través de fires. És una forma molt eficaç per nosaltres de poder arribar a uns pocs milers de persones en un sol dia.
Molt
llavors,
bé.
És fantàstic.
Doncs celebrem que pugueu anar fent-vos doncs, un lloc dins d'aquest món cerveser que Catalunya i aquí a Girona cada cop doncs, també està agafant més protagonisme i us felicitem pel projecte i això, qui no ho conegui, doncs, cervesa artesana, l'Overa, de Garriguella.
Moltes gràcies. Us animo a tots que la proveu.
Moltes gràcies, Lluc, i fins ben aviat.
Fins aviat.
Salut i cervesa.
I nosaltres ens acomiadem del Supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I com sempre ens tornem a retrobar demà al matí a partir de les 8. Que passeu molt bon dimecres. Ens tornem a veure. Adéu, adéu.